5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, com quasi totes les coses humanes, amb un equip col·laborador, amb un equip que l'ajuda, encapçalat avui pel Marc Pujol, amb el suport del Toni Olivella pels aspectes tècnics i després pels aspectes comunicatius que proporciona la xarxa social a través de la pàgina web de Ràdio Vilafranca i tal, per de la Goretti Martínez. I també l'arribada imminent, falten dos dies, l'arribada imminent de l'hivern. I com que ja sabeu que comencem sempre amb una cançó, doncs avui hem volgut triar una cançó que parlés de l'hivern i hem recordat que la Trinca, els seus començaments, quan feia aquells discos del Trinca i Riure, allò ben lligats amb el folclore, va fer una cançó en el seu moment, una cançó que porta per títol La cançó de l'hivern, amb la que volem començar aquest programa. Per tant, comencem amb la Trinca i Cançó de l'hivern.
Hi ha un estel en el cel blau, que són diades d'amor i pau. Ara ve Nadal, pom, 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 pom. Ara ve Nadal, pom, 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 pom. I res no es trena, res no val. Compre, 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 compre. Rasca, que de pila y que no duele, y pels nens qualsevol xurro que anunciï per la tele. Wow. Un robot amb raio láser i la nina burrinetes que les seus a la gibrella i que l'omple de caquetes. Ai. I sumant-li lo dels iaios, les cunyades i tietes, tot plegat 130.000 i la paga fer punyetes. Treballant com un esclau per les diades d'amor i pau. Som una família. Si els parents no ens podem veure, perquè confem el titella, asseient-nos aquests dies al voltant d'una escudella. Hey! I arribem a reis histèrics i cridem tots amb afany: s'ha acabat aquest suplici i pel pròxim falta un any. I bon vent i adéu-siau a les diades d'amor i pau. Ara ve Nadal, pom, 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 pom. 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 Matarem el gall de roda, roda, sa, sa, sa. Ara ve Nadal, pom, 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 pom. Compra'm un regal de la coco, com de la nya-nya-nya. Ara ve Nadal, xerrapé, 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 xerrapé. Ara ve Nadal, xerrapé, 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 xerrapó. Ara ve Nadal, amb la pell i la samarra. Ara ve Nadal, menjaraus i botin barra. Ara ve Nadal, pom, 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 pom. Ara ve Nadal, pom, 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 pom. Ara ve Nadal, pom, pom, pom.
20 de desembre del 1989, el dia que els Estats Units envaeixen l'estat de Panamà en un intent per capturar el fins aleshores dictador general Noriega i restaurar la democràcia. Parlem del Noriega. Parlem de Manuel Antonio Noriega, nascut a la ciutat de Palamà, en un barri pobre, l'any 1934. Un noi que sembla que volia anar a la universitat, però que va abandonar els seus estudis perquè li tirava més la cosa militar. De fet, va anar destinat a aprendre a l'escola militar dels Chorrillos, al Perú, que manaven, el que generaven o que gestionaven els Estats Units. Després, vistes les seves grans habilitats, el van fitxar a l'Escola Militar de les Amèriques que hi havia a la base militar dels Estats Units a Panamà de Fort Gulick per fer un curs d'intel·ligència i contraespionatge, i finalment ja el van portar fins i tot a Estats Units, a Fort Bragg, a l'estat de Carolina, a fer cursos especialitzats de guerra psicològica. Amb tot això, què va aconseguir? Doncs va aconseguir entrar a la CIA, ser funcionari de la CIA l'any 1967, i treballar-hi fins a l'any 1980, quan va tornar a Panamà, perquè doncs feia falta gent, havia retornat al poder el general Omar Torrijos i necessitava militars formats. El va cridar, el va fer tinent coronel i el va nomenar cap del servei d'intel·ligència. I ja des d'allà va començar la seva relació, la relació d'en Noriega, la fosca, amb tot el tema del narcotràfic. A l'any 1983 hi ha eleccions a Panamà i ja en Noriega, desmadrat, doncs agafa el poder i comença la seva dictadura, per dir-ho així. A l'any 1985 és assassinat el metge opositor Hugo Espadafora pels homes de Noriega per haver denunciat la relació amb el narcotràfic del general Noriega, del cara de pinya, que li deien, per les marques que tenia de la varicela o la verola. Acusat de frau electoral, acusat de complicitat en la mort fins i tot del seu predecessor, Omar Torrijos, l'any 81, i sobretot d'això de la relació amb el narcotràfic, malgrat això, rep el suport de l'Assemblea Nacional i ell declara, com que l'enemic és Estats Units, i declara un bloqueig obert, que li estan fent amb ell un bloqueig i que empitjora la situació econòmica i tal, amb la qual cosa aconsegueix doncs encara més adhesions. Però a l'any 1989 la gent ja comença a veure-li el llautó, i el 7 de maig, quan hi ha eleccions presidencials, aquestes eleccions les guanyarà el candidat de l'oposició, Guillermo Endara, amb una gran majoria, i llavors què fa el Noriega, com tots els dictadors? Doncs bueno, treu tots els seus partidaris al carrer, a provocar disturbis, i al final aconseguint el que buscava, i és que el govern sortint anul·la els comicis, anul·la les eleccions, per interferència estrangera, posa de president a Francisco Rodríguez, que és un home proper a Noriega, per no dir que s'han rendit i tot això, i tiren endavant. Clar, els altres, els opositors, no es queden quiets, i el 3 d'octubre de 1989, aquell mateix any, intenten un cop d'estat contra Noriega, però que acaba derrotat, evidentment. I l'Assemblea Nacional, encara més partidària de Noriega, més contenta de tot això, li dona més poders encara, i llavors què fa el Noriega per callar tota l'oposició interna? Declara l'estat de guerra contra Estats Units, on en aquell moment mana George Bush. I els Estats Units diu, què? Que m'has declarat la guerra? Bueno, doncs ara veuràs. I com dèiem al començament, el 20 de desembre de 1989, després de bombardejar durant tota la nit els objectius militars més concrets, comença la invasió de Panamà, que curiosament Bush titula l'operació com a causa justa. I define i diu que el que ell vol és capturar el Noriega, protegir els interessos nord-americans a Panamà. El Noriega, evidentment, resisteix, però ja veu que no se'n sortirà. I el 24 de desembre de 1989 demana asil polític a l'Anunciatura Apostòlica del Vaticà a Panamà, i allà hi demana asil. Els americans no cedeixen i al final ell, el 3 de gener de 1990, es lliurarà a l'exèrcit dels Estats Units, que el portarà fins a Miami, on serà jutjat i condemnat a 40 anys de presó com a presoner de guerra. I aquí començarà tot el seu, podríem dir, entre cometes, calvari. Perquè sent presoner allà, 20 anys més tard, Hillary Clinton, que és secretària d'Estat, permetrà l'extradició a França perquè sigui jutjat per blanqueig de diner amb tot el tema del narcotràfic. El 2011 també autoritzaran que torni a Panamà a ser jutjat també per la vinculació amb el narcotràfic. Bé, el noi anirà de presó en presó, intentarà des de Panamà que li donguin allò, que el deixin estar a casa, perquè ja té la llei, diu que els que tenen més de 71 anys i tenen malalties greus poden anar cap a casa per quan està a la presó, però no li concediran i el 25 de maig de 2017 morirà el dictador panameny Manuel Antonio Noriega. I com que, segons ell deia, Panamà era la seva vida, hem buscat una cançó que parli de Panamà i hem trobat l'orquestra La Cristalina amb aquest salsero i lleuger i fresc Panamà. De desembre de 1966, el dia que el govern espanyol del general Franco aconsegueix que l'abat Aureli Maria Escarrer renunciï al títol d'abat de Montserrat. Aureli Maria Escarrer, en realitat nascut com a Francesc, el que passa que al passar la vida religiosa va adoptar, i el monestir va adoptar el nom d'Aureli, havia nascut a l'Arbós el 15 d'abril de 1908. Va ingressar com a monjo a Montserrat l'any 1923, sent ordenat sacerdot 10 anys més tard, l'any 1933, en ple inici, diríem, d'alguna manera, del procés de la Segona República. Com que amb la revolta militar de l'any 36, del 19 de, el 19 de juliol o el 18 de juliol, segons es miri, va començar la persecució religiosa pels elements incontrolats de la CNT i de la FAI, en Aureli es va dirigir a la Generalitat de Catalunya que el protegís i l'ajudés a marxar cap a Itàlia, i de fet així ens ho va fer. Va passar la Guerra Civil i quan el 1938 ja estava clar que Franco guanyaria, doncs ell torna, el 1938 torna a Saragossa, i el gener de 1939 és dels primers monjos que, acompanyant les forces nacionals que entren a Catalunya, doncs ocupen el monestir de Montserrat. I ell s'autoanomena prior per evitar que així els franquistes enviessin des de Salamanca un comissari eclesiàstic. De fet, l'any 1941 serà nomenat abat coadjutor de l'abat Mercet i començarà un procés de renovació de la comunitat de monjos de Montserrat, que els envia a fer estudis a l'estranger, que els anima a fer recerques en camps com la Bíblia, la cultura, la litúrgia, etc. Al mateix temps, també comença a promoure activitats com la cerimònia d'entronització de la Mare de Déu, que es fa l'any 1947 a través de la comissió Abat Oliva i que es considera un dels primers actes de reafirmació nacional i de reconciliació de la postguerra. Però, tanmateix, en aquell moment, cal dir que Aureli Maria Escarré té una relació excel·lent amb les autoritats franquistes, sobretot, fins i tot, comptant amb l'amistat personal del propi general Franco i de la seva dona, Carmen Polo, fins al punt que es diu que es tutejaven. De fet, el 1945 rebrà la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons Desé el Savi, però com que al mateix temps l'Aureli Maria Escarré va desenvolupant, entra com a membre de l'Acadèmia de la Llengua Catalana i comença a fer possible l'existència de publicacions com El Serrador, Germinàbit o Estudia Monàstica, etc., i acull tota mena d'iniciatives i també, a més, inicia, té la valentia de fer les primeres homilies en català. Amb tot això, no és estrany que topi diverses vegades amb el govern de Franco, esdevenint el símbol de l'Iglesia Catalana Crítica. I arriba el moment clau del 1963, en concret el 14 de novembre, quan el diari francès Le Monde publica unes declaracions seves d'oposició a la dictadura, una entrevista feta pel periodista José Antonio Novais, a iniciativa de Josep Benet i de Albert Manent, on ell dona a conèixer l'opinió, una corrent d'opinió creixent entre l'Església catalana i els catalans en favor de la democràcia. Són declaracions que es fan en un moment en què el Vaticà acaba de publicar l'encíclica Pacem in Terris, on avala el respecte als drets humans i als règims democràtics, i al mateix temps es promou una campanya d'instàncies demanant a l'Estat espanyol la normalització del català a l'escola i als mitjans de comunicació. Tot això, diguem-ne, el govern del Franco doncs no s'ho pot prendre gaire bé, no s'ho pren gaire bé, perquè a més, entre altres coses, demana llibertat. En aquesta entrevista, l'abat Escarré demana llibertat de premsa, que s'acabi el clima de guerra civil que es viu aquí, i el govern comença a prendre mesures, clausura Òmnium Cultural, cultural, hi ha un assalt, no has mai explicat, el Casal de Montserrat a Barcelona, etc. I les pressions polítiques que fa Franco arreu, perquè Franco ja s'ha inserit dintre del que podríem anomenar les democràcies occidentals, aconsegueix que l'abat Escarré abandoni Catalunya i se'n vagi a residir al monestir de Vilboldone, a Itàlia, acompanyat del seu secretari Aureli Argemí. Per què? El 1965 i fins al 1968. I el govern no ha acabat de quedar convençut amb tot això, fa pressió al Vaticà i tal, i com dèiem al començament, aconsegueix que el 21 de desembre de 1966 Aureli Maria Escarré renunciï a l'abadia de Montserrat, a ser l'abat de Montserrat. De fet, ell ja està malalt, s'agreuja fins al punt que l'abat Casià Maria Casià Just el porta a Barcelona, i a Barcelona morirà el 21 d'octubre de 1968 sent enterrat a Montserrat. De fet, el comiat del seu fèretre a Barcelona provoca incidents amb la policia perquè, bé, es canten càntics catalans, etc., demostrant que en realitat aquella entrevista feta al diari Le Monde doncs havia tingut una repercussió important. I com que l'Aureli Maria Escarré va ser abat de Montserrat, doncs hem buscat una cançó És una cançó satírico-irònica que parla d'un signore abate i que ens interpreta el quartet a l'una. Aquí la teniu.
Cinc a la setmana.
22 de desembre de 1849, el dia que el popular i famós escriptor rus Fyodor Dostoyevsky és indultat de ser fusellat quan anava a ser fusellat, és a dir, davant ja del mateix pelotó de fusellament. De fet, la figura de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky és una figura important dintre de la cultura russa, però ja veureu que també és una figura complicada, perquè ell era el segon dels 7 fills que havia tingut Mikhail Andreevich Dostoyevsky, el metge de l'Hospital Marinsky de Moscou, i que era un senyor absolutament autoritari que en un moment determinat va dirigir i va ordenar la vida dels seus fills. De fet, aviat, el 1837, és a dir, ells tenien justament 16 anys, ell tenia justament 16 anys, mor la mare de tuberculosi i el pare, desesperat, cau en depressió i en alcoholisme. I llavors comença a prendre decisions autoritàries amb els fills i, per tant, encara que el Fyodor ja comença a demostrar afició per la literatura, els envia, a l'any 1938, els envia a l'Escola d'Enginyers Militars de Sant Petersburg perquè surtin com a militars. De fet, mentre estan allà, el pare també morirà, i morirà d'una manera força curiosa el 1839. Fruit d'aquest alcoholisme, ell té unes grans possessions i llavors amb tots els serfs que té allà, tots els treballadors que té allà, els maltracta. I un dia els treballadors enfurismats els maltracta quan està sota els efectes de l'alcohol. Diuen, no vols vodka, doncs veuràs. L'agafen entre tots, el lliguen i li fan beure vodka fins que l'ofeguen. Un fet que quan el Fyodor, quan l'escriptor se n'entera, se'n culpa perquè diu que ell havia desitjat moltes vegades la mort del seu pare i tot això. A més, en Fyodor Dostoyevsky té un altre problema i és que pateix, des dels 9 anys, atacs d'epilèpsia. Aquests atacs esporàdics, amb totes aquestes situacions de tensió que viu, doncs, amb la mort del pare i tot això, se li agreugen. Ell està a Sant Petersburg a l'escola, fa traduccions, escriu peces teatrals, però l'important és que es forma com a tinent i surt i va a treballar a la Direcció General d'Enginyeria de Sant Petersburg. En un moment determinat tradueix una novel·la d'Honoré de Balzac, Eugeni Grandet, i això li reforça la vocació i demana l'excedència de l'exèrcit per dedicar-se a la literatura i publica un llibre, Pobre gent, que és un dels seus primers grans èxits de crítica, el 1846. Però li surt una altra tara, i és la seva afició al joc. i els atacs, i això combinat amb els atacs epilèptics, i que el segon llibre ja no és tan bo i tot això, ell ja comença a caure en un estat estrany que l'associa amb uns grups liberals del cercle Petraixevski que, bueno, van en contra del govern. I el 23 d'abril de 1849 és detingut, acusat de conspirar, junt amb aquesta gent, contra el tsar Nicolau I. Sotmès a un judici, el 16 de novembre de 1849, és ell i els altres 20 acusats condemnat a mort per fusellament amb l'acusació d'activitats antigovernamentals. I sí, sí, la cosa continua funcionant, i el 22 de desembre de 1849, com deien, agafen tots aquests presoners, els duen al pati de la presó, posen el pelotó al davant, el pelotó està ja preparant les armes per afusellar-los, quan arriba l'ordre de que els han indultat i els hi commuten la pena de mort per 5 anys de treballs forçats a Sibèria. Imagineu-vos quin trauma. Bé, ell va a Sibèria, compleix els 5 anys, i quan recupera la llibertat torna a l'exèrcit, llavors com a soldat ras, i estarà 5 anys al batalló de semipalatins que a la frontera xinesa, on, bueno, continua escrivint, continua fent, però al final veu que no pot, això de la vida militar no és lo seu, i el 1859 es llicencia i va cap a Sant Petersburg, on amb el seu germà funden la revista El Temps, es fa famós, fa viatges per Europa, és conegut, però també té problemes amb el poder. El 1864 editarà també amb el seu germà una segona revista on defensa, perquè ell s'ha tornat, amb tot això, s'ha tornat un absolut conservador i un cristià d'aquests de molta fe. Però l'amor de la seva dona i l'amor del seu germà, que deixa dona i de 4 fills, l'acaben d'ensorrar, i que, bueno, el joc és, té pèrdues, perd tot el que té, té deutes, té problemes de salut, però malgrat tot el 1865 escriu Crim i Càstig, que serà un gran èxit, i a partir d'aquí anirà encadenant llibres, com dic, amb èxit, no? El 1873 crea i dirigeix el setmanari El Ciutadà, on s'acabarà de fer famós, i on publicarà potser la seva obra més coneguda, Els germans Karamazov. El 9 de febrer de 1881, però, Fyodor Dostoyevsky morirà a Sant Petersburg d'una hemorràgia pulmonar, sent enterrat al cementiri Tikhvin, on es calcula, en un funeral on es calcula que hi van anar unes 60.000 persones. Déu-n'hi-do, no? I aquí, clar, trobar una cançó que pogués lligar, però, bueno, ens n'hem sortit agafant una cançó de l'Eduardo Aute que diu «Con un beso por fusil», una mica intentant simbolitzar aquest amor de Fyodor Dostoyevsky per la literatura, i aquell episodi famós. Ha de ser molt fotut, això, de que estiguin a punt de fusellar-te i vinguin i et diguin, bueno, ara ho perdonem i tal. Per tant, us deixem momentàniament amb Luis Eduardo Aute, Con un beso por fusil.
No se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra que cobijarme entre tus brazos practicando el cuerpo a tierra y camuflarme con tu carne en su pasión más incivil para hacer frente a la jauría cuando escape del redil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde, que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde, para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril que me descubra un claro oscuro, una silueta, algún perfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil.
se me ocurre otra manera de vencer
la eterna duda
que someterme a la verdad finita de
tu piel desnuda,
más poderosa que la tiranía de cualquier reptil encaramado a las basuras de su torre de marfil.
No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil.
23 de desembre de 1909. El dia que és coronat rei dels belgues, Albert I. Albert I, que havia nascut com Albert Leopold Clement Marie Maynard de Saxe-Coburg i Gotha, que era el segon fill del príncep Philip de Bèlgica, que era germà del Leopold II, que va ser el segon rei que va tenir Bèlgica ja des de la seva independència. De fet, l'Albert tenia un germà més gran, que es deia Balduí, i que havia nascut un parell d'anys abans que ell, i dues germanes. Per tant, si va entrar en el paquet de l'educació, una educació molt estricta per part dels seus pares, clar, la monarquia aquella es havia de justificar, i els formaven a fons. Però l'Albert ja es va veure que no era gaire aplicat, i com que el Balduí era l'hereu, doncs l'Albert el van posar sota la direcció, sota el control d'un militar que li va fer una formació paral·lela, per dir-ho d'alguna manera. Però tot va canviar quan el 23 de gener de 1891 mora sobtadament el seu germà gran, Balduí, i, per tant, ell es converteix en hereu darrere del seu pare, que és l'hereu del rei que hi ha en aquell moment. I li canvia completament la vida perquè el fa ingressar a la Royal Military School com a granader, i això el fa també anar a actes de representació de Bèlgica a l'estranger. Per exemple, ell anirà el 1896 a la coronació del tsar Nicolau II, i a més el fa membre del Senat, el senador de dret, i que s'ocuparà del tema de les infraestructures, amb la qual cosa el noi ha de canviar el seu plantejament. Fins aleshores era un nen malcriat i aquí ha d'agafar responsabilitat, i la veritat és que l'agafa amb força empenta. El 1897 s'enamora de la princesa Isabel d'Orleans, però el rei, el seu oncle, Leopold II, li diu que no perquè no li interessa per les seves relacions polítiques. Ell llavors coneix un altre noi, l'Elisabet, filla del gran duc de Baviera, i aquí és la família la que li diu que no, però com que el rei li diu que sí, ell fa per primer cop la seva voluntat i es casa amb l'Elisabet a Múnich el 2 d'octubre de 1900. La parella, de moment, és ell l'hereu de l'hereu pel rei. La parella tindrà tres fills, Leopold, que també acabarà sent rei de Bèlgica, Carles i la noia Maria José, que serà reina d'Itàlia amb un verd de Savoia. La parella fa vida relativament senzilla, però el 17 de novembre de 1905 mora el seu pare, i per tant Albert es converteix en l'hereu a la corona després del seu oncle, Leopold II, que encara continua sent el rei. Però aquest Leopold II no li fa massa cas, diu, quan hi siguis ja faràs. I llavors ell què fa? Doncs es dedica a fer iniciatives socials, a crear, per exemple, una institució per educar els orfes dels pescadors, o s'interessa pel Congo belga, que en aquells moments estan allà, i viatja i fa inversions, i fins que el 17 de desembre de 1909 mora el rei Leopold II, amb la qual cosa Albert es converteix en el tercer rei de Bèlgica després de la independència, i un cop coronat, com dèiem, el 23 de desembre del 1909. Els primers anys ell ja té clar que ha de governar per tots. És una monarquia democràtica. De fet, allà es havia constituït allò com una monarquia democràtica. Ell es limita a fer el paper constitucional, no vol no prendre decisions, però lentament va veient que si no ho empeny una mica, allò no funcionarà. El 28 d'abril de 1910 s'inaugura l'Exposició Internacional de Brussel·les amb assistència de líders internacionals, fins a nou reis europeus, i el van convertint lentament, Bèlgica que és un país neutral, com en l'àrbitre de disputes internacionals, basat en el seu prestigi. Però Europa està canviant, França i Alemanya cada vegada estan més a la grenya, i el 1913 l'Albert fa saber a França i Alemanya que ell és neutral, però que defensarà Bèlgica si l'ataquen. Alemanya no li fa cas i el 2 d'agost de 1914 li posa un ultimàtum que diu que deixi passar les seves tropes que han d'anar a atacar França. L'Albert diu que allò és inacceptable, els alemanys envaeixen Bèlgica, el rei ha de fugir, però després tornarà al territori que quedi de Bèlgica i aguantarà allà durant tota la Primera Guerra Mundial defensant aquella part del territori, perquè veu que si no la defensa, Bèlgica desapareixerà. I finalment, quan arriba l'armistici, l'11 de novembre de 1918, el rei agafa altra vegada les seves funcions i convoca el castell de Laufen a tot l'espectre polític, diguem-ne, i els hi proposa que León de la Croix sigui el cap del nou govern que ha de portar el país durant un any per preparar una Constitució, per fer unes eleccions i tal. Es aconsegueix aquest acord, tot, insisteixo, promogut pel rei, es fa la Constitució, es fa el referèndum, es fan unes noves eleccions el 1919 que tornarà a guanyar León Lacroix i el rei, diguem, d'alguna manera es va retirant i agafant només un paper institucional representatiu, el que li dona, d'alguna manera o altra, la Constitució. I mentrestant es pot dedicar a la seva gran afició, que és l'alpinisme, que és escalar muntanyes. Curiosament, el 17 de febrer de 1934 té una pausa en les seves activitats representatives i aconsegueix dedicar unes hores a escalar les roques prop de Namur, unes penya-segats que hi ha allà. Marxa acompanyat d'un criat, deixa el criat amb el cotxe allà esperant-lo i ell se'n va a pujar. El criat, quan a les 5 de la tarda veu que no ha vingut, avisa de que, escolta'm, el rei no torna i tal, i el comencen a buscar i l'endemà, a 1:15 de la matinada, es localitza el cos seu sense vida que s'havia despenyat pel penya-segat. De fet, jugant o practicant la seva afició definitiva o la seva afició més darrera. Albert Leopold Clement Marie Maynard de Saxe-Coburg i Gotha mora i, per tant, el succeirà el seu fill davant del tron de Bèlgica. I permeteu-nos una miqueta d'ironia, perquè ja veieu que Albert I no volia ser rei al començament, no pensava, ell no era el qui li tocava, i al final va acabar de ser-ho, i en canvi uns que van dir que sí que ho volien ser, però que no ho han aconseguit, són els Pets. Són els reis, uns dels reis de la cançó catalana, però no han aconseguit substituir a Felip VI. Per tant, completem aquesta miscel·lània sobre el rei Albert I de Bèlgica amb la cançó dels Pets, Jo vull ser rei.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb vol, puc engegat, tan avorrit estar envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat, com un cacic, com dictador. Fotre un polvet amb la total seguretat de que el xiquet tindrà el futur encaminat de ser rei. Podré ser rei. Podré ser rei.
De desembre de 1538, el dia que Ignasi de Loyola diu la seva primera missa a Roma un cop ordenat sacerdot a Venècia. Ignasi de Loyola, de fet de nom Iñigo, era el més petit dels 13 fills, 13, que havia tingut el senyor de la casa de Loyola de Azpeitia, Bertran Yáñez de Oñaz i Loyola. De fet, va viure amb els seus germans a l'Azpeitia, no tenien pas cap afició especial, però el 1507, és a dir, quan portaven, quan té 14 anys, mor la mare, i aleshores, clar, 13 fills, un home sol, és complicat. El que passa és que aquest home té molt bones amistats, i entre elles hi ha l'amistat de Juan Velázquez de Cuellar, que és el contador major de Castilla, l'ajudant del rei de Castella en aquell moment, i la seva dona li diu que no tenen fills, i la seva dona li demana al pare d'Ignasi, diu, escolta, posat, dit així una mica bruto, tu que en tens 13, deixa'ns en algun home, que nosaltres així l'educarem, i com que estarà a la cort, a més, aquest noi es farà... I el pare diu, bueno, doncs sí, mira, me'n trauré un de sobre. I l'Iñigo és el que és triat, marxa a la ciutat d'Arevalo, on hi passarà 11 anys, i viatjant sovint a Valladolid, a la cort, i anant a cerimònies, i anant a històries, perquè té com a protector, com dèiem, aquest Juan Velázquez de Cuellar, que és el conseller del rei. Bueno, ell allà aprendrà, doncs, a ser un noble, un gentilhome, sobretot dominarà les armes, se dedicarà molt a la lectura, a l'escriptura, etc. Es farà un bon partit, per dir-ho d'alguna manera. Però el 1517, el Velázquez de Cuellar cau en desgràcia, quan mor Ferran el Catòlic, i la vídua diu, aquest noi aquí ja no té massa d'això, i llavors li busca un altre protector. I l'envien a servir el duc de Nájera, que en aquells moments és el virrei de Navarra, amb la qual cosa ell torna a Navarra, però torna a Navarra per estar al servei d'un, diguem-ne, castellà, castellà per portar l'ordre, i que l'ajuda a frenar la sublevació de Nájera i l'ajuda en la guerra de comuna, ajuda al rei d'Espanya o de Castella, vull dir, no? De fet, el 1521, els navarresos que volen separar-se de Castella s'ajunten amb els francesos, intenten expulsar-los, però les forces d'aquest duque de Nájera són més grans i, per tant... No ho frenen, diríem, no? Però en l'una de les últimes batalles, a l'Iñigo, quan està al castell de Pamplona, estan allà en plena batalla i tal, i una bomba de canó li trenca les cames i, per tant, l'obliga a deixar tot el servei aquest. Quan el castell, doncs, ja s'acaba la revolta aquesta, el traslladen a la seva casa de Loyola, on es va recuperant d'aquesta trencadura de les dues cames, no del tot satisfactòriament. Mentre està convalescent, però, llegirà La vida de Cristo i Les flors de santedat, i això li capgirarà el cervell i el portaran a replantejar-se la vida fora del servei militar. Té una visió, diu ell, de la Verge Maria amb el nen Jesús, i, per tant, quan acaba la seva convalescència, decideix fer un viatge a Jerusalem a fer de missioner, per dir-ho d'alguna manera, i dedicar-se, doncs, a la religió catòlica. Abans de tot això, clar, ha d'anar cap a Barcelona, on agafarà el vaixell per anar cap a Terra Santa, passa pel monestir benedictí de Montserrat, on deixa el seu vestit militar davant de la Mare de Déu, i es vesteix amb roba de parracs, i arriba a Manresa, on s'instal·larà 10 mesos vivint a la cova de Manresa, on farà meditació, farà dejuni i anirà canviant lentament la idea de ser un pelegrí solitari amb la idea de ser un treballador cristià que busqui el bé de les ànimes i que pugui fer alguna institució important. Anirà finalment a Roma, anirà a Jerusalem, tornarà a Barcelona i anirà a la Universitat d'Alcalá de Henares mentre treballa ja com a infermer i com a cuiner a l'Hospital de Antezana. Té la idea dels exercicis espirituals, va a Salamanca a plantejar-la a les autoritats religioses i aquells li veuen ui, això és molt progre tot això. I ella llavors ràpidament agafa el petati, com que veu que hi ha la Inquisició pel mig, se'n va cap a París, on estarà 7 anys, i on farà amistat, entre altres, amb Francisco Javier, Pedro Fabra, és dir, amb el nucli que el dia 15 d'agost de 1534 aniran al monestir de Montmartre i fundaran la Societat de Jesús, que després serà la Companyia de Jesús, els jesuïtes, vaja, i es posaran a les ordres del papa. El papa els ordenarà, farà que els ordenin sacerdots a Venècia, com dèiem, i ell podrà fer la seva primera missa el 24 de desembre. Anirà a Roma amb el papa, posaran en ordre tot això, farà el reglament de la Societat de la Companyia de Jesús, s'aprovaran, a més, el 1548 la seva proposta dels exercicis espirituals com a mètode de santedat, per dir-ho d'alguna manera, i ell, doncs, ja vol ser substituït, és molt... se n'adona que no és molt modest, per dir-ho d'alguna manera, no vol protagonisme, però resulta que Francesc Xavier morirà, que és el que ell havia pensat com a successor, morirà a Orient, i llavors ell s'ha d'aguantar i amb problemes interns. Es vol crear una ordre femenina, ell diu que no, la companyia va creixent, ell diu que no hauria de créixer, i en aquestes està quan el 31 de juliol de 1556, a la seva cel·la, a la seu dels jesuïtes de Roma, truca a la porta a la mort i se l'emporta cap al més enllà. Gregori XV el canonitzarà l'any 1622, junt amb Sant Francesc Xavier, Sant Felip Neri, Santa Teresa de Jesús i Sant Isidre Llaurador. I per no acabar aquest programa amb una cosa massa transcendent, doncs el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor vam dir, busquem una cançó així una mica divertida, no? I vam recordar que hi ha una cançó, de fet, del Fernandel, que és més conegut com a actor de cinema que no pas com a cantant, però que havia començat com a cantant. Hi ha una cançó que porta per títol Ignasi. Doncs bé, amb aquesta cançó us deixarem esperant que el programa d'avui us hagi aportat algun coneixement que no teníeu o us hagi fet fer alguna reflexió que fins ara no havíeu fet i que sapigueu que la setmana que ve tornarem a ser aquí. Per tant, us deixem una setmana més amb una cançó de sortida que es diu, que porta per títol Ignasa i interpreta Fernandel. Fins a la setmana vinent.
Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Je pourrais, attention, m'appeler sans prétention machin chose ou bien d'artampion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Thank you. moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant, hélas.